Hola, molt bon dia. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, creu que l'exposició Gaudí, la Sagrada Família de Barcelona, Art, Ciència i Espiritualitat, que es va inaugurar ahir al Vaticà, és l'aportació contemporània més important del món. El cardenal ha explicat fa pocs minuts a Radio Estel que l'exposició ha despertat, a més, un gran interès. 5 persones, segons les primeres dades, han resultat ferides quan un cotxe que pujava pel carrer Balmes a Barcelona les ha atropellat en un pas de vianants. El més greu és un noi de 13 anys que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Sant Joan de Déu. L'accident ha passat a 7:45 a l'alçada de l'Avinguda General Mitre. Avui comença el gran recapte d'aliments a Catalunya. Entre avui i demà els ciutadans podran fer les seves aportacions a més de 600 mercats i supermercats de tot Catalunya. L'objectiu, recollir 800.000 quilos de menjar. I en esports, el Barça-Rigal s'ha classificat pel top 16. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Els de Xavi Pasqual van aconseguir la classificació després de pallissar ahir el Blaugrana a l'Olímpia de Ljubljana per 72-46. En el mateix partit, Joan Carles Navarro va anotar els 14 punts que li feien falta per convertir-se en el màxim anotador de la història d'aquesta competició. El Barça de futbol farà aquest matí l'únic entrenament a les 11 per preparar el partit de demà a les 10 de la nit al camp, a camp del Getafe. El Real Madrid també juga demà. Ho farà a les 8 al Bernabéu contra l'Atlético de Madrid. L'Espanyol intentarà guanyar l'Osasuna diumenge a les 6 a Cornellà al Prat. Els de Pochettino volen deixar endarrere la manca d'encert de cara al gol de les últimes jornades. Són baixa per aquest partit els blanquiblaus Javi Márquez, Javi López i Pandiani. I acabem en tenis perquè ahir la nit Rafa Nadal va perdre en 3 sets contra Tsonga i per tant va caure eliminat de la Copa Masters de Londres. Sí que es va classificar per les semifinals David Ferrer. Nadal viatjarà ja a Sevilla per preparar la final de la Davis del cap de setmana que ve contra l'Argentina.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Ara el comentari ens arriba de la mà del periodista Josep Maria Balcells, com cada divendres, cada dues setmanes a partir d'ara. Senyor Balcells, molt bon dia. Endavant.
Bon dia. Quan cau una pedregada forta, just abans d'una collita, els pagesos passen dos moments de tensió continguda. El primer, quan des de casa veuen com cau la pedra sense pietat i s'imaginen com estarà castigant la seva vinya o els seus camps de conreu. I el segon, passada ja la tamborinada, quan comproven i avaluen els danys i les conseqüències de les destrosses ocasionades. En política, les eleccions es poden qualificar com pluja fina que assaona la consciència democràtica dels ciutadans. Però quan es produeix un daltabaix electoral, els que han perdut ho viuen com un dia de pedregada. Els estralls els veuen després. A una setmana, doncs, dels comicis, pluja fina per uns i pedregada per uns altres, ja es pot començar a passar el rasclet per descriure'n els efectes i poder desxifrar el que pot venir. Punt de partida, nit electoral, capgirada del mapa polític, majoria absoluta del PP, ensulciada del PSOE a Espanya, hegemonia absoluta de Convergència i Unió a Catalunya i el PSC fora de joc. Primers passos, s'ensenyen les cartes que han estat amagades o camuflades durant la campanya. D'entrada ho fa el president Mas, ensenyant les tisores i explicitant la segona tongada de retallades. Per un altre costat, el PP català fa l'orni sobre el pacte fiscal i anuncia que això de pagar ara el fons de competitivitat ni parlar-ne. La política, entre altres coses, és l'art de gestionar no només el què, sinó el com i el quan. El president Mas ha triat el moment, quan els vots ja eren a les urnes. Ho anuncia sense complexos, sabent que té assegurat un acompanyament mediàtic majoritari i conscient que agafa l'oposició socialista amb el peu canviat per la desfeta electoral i amb problemes interns de lideratge. S'avança anunciant mesures que considera que, de no fer-ho, vindrien després imposades pel govern central. Ha preferit mostrar autoritat i autonomia. Els mercats, tanmateix, han ignorat els resultats de les eleccions i han continuat castigant el deute espanyol. Rajoy s'ha posat ja a les ordres d'Angela Merkel, un senyal evident de l'estret marge d'autonomia que tindrà el nou govern, igual com ha passat en els darrers mesos del govern Zapatero. I el poble? I els ciutadans? Podem dir que amb el vot han gastat ja la seva munició? Seria lamentable. Hi ha vida política i democràtica més enllà de les eleccions i dels partits polítics. Temps de canvis, temps d'incerteses, però temps també de ciutadania activa i no conformista. Bon dia.
Ràdio Estel.
Ei, 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 que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta.
www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel al teu ritme.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Vols idees fresques per estalviar? Aquí en tens una.
Aquesta setmana a la peixateria d'Hipercor tens llagostins cuits de 40 a 60 peces per quilo, de 6 en 80 euros al quilo.
I cada setmana, noves idees per estalviar. Dia, amb les ofertes fresques d'Hipercor.
Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Quan passen 6 minuts de les 9, abans de continuar amb la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb Salvador Aragonès, Lluís Sols i Ignasi Ferreres, tenim una nova connexió amb Roma, on ahir, recordem-ho, es va inaugurar l'exposició Antoni Gaudí i la Sagrada Família, Art, Ciència i Espiritualitat, amb Roma, perquè ens escolta ja el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Xavier Puigdollers, que era present també ahir en aquest acte d'inauguració. Senyor Puigdollers, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns des de Roma així amb rapidesa i amb pressa, perquè em sembla que disposa de poc temps, però ens pot fer una petita valoració del que és aquesta exposició i del que va ser l'acte d'ahir a Roma?
Bé, realment és una exposició molt ben muntada i que representa una mica, com ja hem dit el títol aquest de l'exposició, l'obra de Gaudí, la seva estima pel país i la seva estima per l'obra ben feta i el diàleg com a Déu, no? Sí, realment és una bona mostra de mostrar el país aquí a Roma.
Mostrar el país, per tant, Gaudí, un home de Déu, com ens ha dit abans en una entrevista al cardenal Martínez Sistac, però també un home de cultura i obert al món. Per tant, el fenomen Gaudí va més enllà fins i tot de les creences. Molta gent el pot veure i molta gent es pot deixar impressionar, fins i tot encara que no sigui creient, no?, per aquest missatge.
Exactament, sí, sí, sí. Podríem ampliar l'espiritualitat, no? En el sentit més ampli, i el contacte doncs, amb la natura, amb la creació i, evidentment, amb el país i a la gent del país.
La...
Això, tot, sí, tot això és el que pot representar ell, la seva vida, el personatge i tota la seva obra. Realment.
En un espai de 800 metres quadrats, els que visiten aquesta zona del Braccio di Carlo Magno, una instal·lació situada al costat de la plaça de Sant Pere del Vaticà, podran veure en diferents peces tota la gran obra d'Antoni Gaudí, especialment la Sagrada Família, amb el seu missatge. Què destacaria del que es pot veure? Perquè vostès van visitar, no?, després de la inauguració, l'exposició. Què en destacaria?
Bé, la van visitar en un moment realment de plenitud, perquè hi havia molta gent, va ser una visita ràpida, però hi ha una cosa curiosa, la cosa està molt ben muntada, perquè és a base de fotos que explica en detall l'obra de Gaudí i el missatge, amb explicacions. És a dir, està pensada per gent que segurament no la coneix, per tant, és des de fora, veure com estan fets uns monuments, no? I així un ho va veient. Hi ha anotacions i en grans fotos. I després hi ha una cosa també curiosa, que és una gran maqueta de la Sagrada Família partida per dos, és a dir, un es pot introduir dintre de la Sagrada Família i trobar-se allà veient-lo, no? A gran distància. I inclús també es pot tocar per tenir l'aspecte aquest manual de... I després hi ha un vídeo, un petit vídeo, un ràpid vídeo, un resum molt ben fet de la cerimònia de consagració de la basílica. Per tant, un també pot tenir l'experiència de veure la gent realment en funcions, anem a dir, de la basílica.
Molt bé,
és una bona visió, una visió ràpida de la seva família i en general de l'obra de Gaudí.
Avui hem parlat en aquests minuts, quan falten 4:30 per arribar a 9:15, amb Xavier Puigdollers, director general d'Afers Religiós de la Generalitat, que des de Roma ens ha fet una valoració d'aquest acte inaugural de l'exposició de Gaudí i del que és la mostra en ella mateixa. Suposo que el president Artur Mas estava content. Algun comentari que ens vulgui fer arribar d'ell i d'altres autoritats del país?
No, sí, realment el president hi era, va parlar, va saludar i va destacar realment l'obra de Gaudí i la importància i la transcendència del personatge. No? Uh-huh. Aquests diversos personatges realment cardals del país, una bona representació de Catalunya i de la societat aquí.
Moltíssimes gràcies, senyor Xavier Puigdollers, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, per haver-nos acompanyat uns minuts en directe des de Roma, aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Bon dia i que vagi bé. Fins una altra.
Moltes gràcies i fins una altra. Gràcies.
Continuem amb la tertúlia d'actualitat. Recordem amb el periodista Salvador Aragonès, amb l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres, i amb el membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, que avui ens cedeixen uns minuts més per participar, tenint en compte que hem començat més tard en aquest temps de comentari de l'actualitat. Alguna última cosa sobre Gaudí, sobre el que han sentit de Puigdollers o abans del Cardenal? Ho deixem aquí.
Gaudí podríem parlar...
Podríem parlar molt, no? Però reiterem la invitació als qui ens escolten a veure aquesta mostra o, en tot cas, a endinsar-se, per exemple, llegint alguna de les biografies sobre l'arquitecte en el missatge de Gaudí. Parlem de temes polítics. La reacció i el procés de reflexió entre els socialistes catalans i espanyols ja és un fet. Ahir Miquel Iceta anunciava que optaria a liderar el partit. Només hi havia una candidatura única en una conferència a Barcelona. S'afegeix, doncs, a tres que s'han postulat ja: Àngel Ros, Joan Ignasi Elena i Pere Navarro. Senyors, com interpreten aquest gest de Miquel Iceta i, sobretot, què creuen que pot passar en els socialistes catalans, tenint en compte que el Congrés és molt aviat, ja, del 16 al 18 de desembre, concretament. Sí, no falta ni un mes.
D'aquí 3 setmanes, no?
Sí, sí, d'aquí 3 setmanes, efectivament.
Bé, jo voldria destacar d'aquest oferiment, no deixa de ser manifestar la seva disponibilitat per encapçalar el càrrec de primer secretari, que en diuen, del PSC, posant una condició que en principi queda bé, diguem-ne, que sigui unitària. Unitària però presidida per ell. Em sembla que ja, diguem-ne, l'important seria: estic disposat a integrar-me en un equip, sigui com a cap de fila o com a col·laborador. Hi ha un tema que potser cal matís, que cal destacar dins d'aquest oferiment. Quan ha parlat dels altres candidats, amb respecte, però ell ha dit, parlant d'ell mateix, que oferia dedicació exclusiva al partit. Això no deixa de ser una desqualificació, almenys del senyor Ballesteros i de l'Àngel Ros, que són respectivament alcaldes de Tarragona i de Lleida, i almenys un d'ells, i suposo que tots dos, l'Àngel Ros concretament, han manifestat, diguem-ne, la seva voluntat de compaginar, en tot cas, diguem-ne, el càrrec de primer secretari amb la continuïtat com a alcalde. Per tant, no deixa de ser, diguem-ne, el dir: escolti, és que aquests senyors no es poden dedicar-se a estones. No, deixa de ser una certa, diguem-ne...
Un missatge una mica...
Autovaloració, en el sentit: jo aporto aquest plus de dedicació.
Però vaja, un gest que potser toparia amb el desig de renovació total que molts han manifestat. Iceta és continuista en aquest sentit, no? Senyors.
Jo no sé si és una manera també de retirar-se, perquè com sembla obvi que no hi haurà una candidatura unitària, perquè està molt dividit el partit en aquest moment, i sobre aquest tema de la successió, és una manera de dir: bueno, no em presento, no? Només si tothom està d'acord amb
estic
mi,
obert,
cosa que no
sí.
passarà, estic obert. Jo penso que hi ha altres candidats amb més entitat que Iceta, penso.
Vostè aposta per algun?
La figura d'Àngel Ros de Lleida em sembla que és prou consistent, sí. Uh-huh. Però també Ballesteros em sembla molt bo.
Àngel Ros, Ballesteros, també hi ha Joan Ignasi Elena, que al maig, al juny, va deixar l'alcaldia de Vilafranca, si no recordo malament.
Vilanova i la Geltrú.
Total, que hi ha diversos aspirants, senyor Aragonès, vostè com ho veu? Hi haurà més aspirants? Es quedarà aquí la cursa?
Jo crec que sí. Ara bé, Iceta el que ha fet és plantejar una successió a l'estil que va ser la de Montilla. És a dir, Montilla era el primer secretari del partit, però no era el candidat, és a dir, el candidat va ser primer, bueno, van ser tota una sèrie de persones, però ell es reservava la direcció del partit, no? Després al final va ser ell candidat, no? Jo crec que ell, Iceta, d'alguna manera voldria d'alguna manera doncs portar a terme que el partit fos una cosa i el candidat fos una altra, no? El qual és una mica complicat, però bueno, de totes maneres, jo diria, jo estic d'acord amb el Lluís Sols, el partit està bastant tocadet, eh? I crec que en aquests moments la cosa no està gens clara, no? I que aquests 900 o 1.000 delegats que assistiran al Congrés del PSC, doncs no ho sé, eh? Perquè fins a l'últim moment moltes vegades no es decideixen les coses, no? Jo veig que en el cas del PSC hi ha una cosa que és molt clara, és a dir, la pèrdua de 700.000 vots és molt forta. Llavors, l'aparell ha estat molt tocat, perquè, evidentment, l'aparell del partit, o sigui, els comandaments actuals del partit, doncs s'ha vist que no han sabut gestionar bé la seva... Perquè, esclar, vull dir, fa un any només el partit tenia el govern central, tenia el govern de Catalunya, les diputacions i els principals ajuntaments. Tot això s'ha anat a Norris. Bueno,
ha perdut molt de poder.
Molt de poder. O sigui, controlava pràcticament el més del 90% dels pressupostos de Catalunya, no? Els pressupostos públics de Catalunya. Clar, tot això, vull dir, crea un desencís a la militància, no?
Potser cal una reflexió en profunditat.
A veure, jo he parlat, aquí he parlat de l'Iceta, però encara que jo no hi tingui gaire contacte personal o relació personal, la imatge que té d'ell és que és un home intel·ligent, és un home dialogant, o sigui, té una sèrie de virtuts que se li han de reconèixer. Un tarannà,
comunica molt bé.
Un dialogant obert, però pot ser com per contra d'ell juga el fet de que estigui massa identificat amb la vella guarda, per entendre, la vella guàrdia. Per dir-ho així, fa molts anys està rebrant les cireres, que és dels cervells importants, i com que possiblement el PSC es trobi amb la necessitat de fer una renovació en profunditat una mica, com ha fet Esquerra Republicana de Catalunya, per entendre'ns, i no els hi ha anat malament, faig un símil, no? Pues han renovat. I és possible que això actuï contra ell, per entendre'ns, si es vol això, de posar imatge nova i sang nova d'això. A mi, jo personalment, del tarannà, em sumo al criteri, el criteri des de la distància, des de no ser, diguem-ne, militant socialista, evidentment, el criteri d'en Sols, el company Sols, en el sentit de dir, jo veig un tarannà obert i innovador i renovador que potser li faci falta amb l'Àngel Ros, per entendre'ns. Ara, vull dir, això, evidentment, ho han de decidir els militants.
Ho decidiran els delegats. En tot cas, clar, potser no coneixem prou bé els processos interns, però arribarem el 16 de desembre amb les candidatures ja presentades.
Jo personalment faig una aposta, perquè jo no...
Tampoc és militant, vostè.
No, no sols d'aquí ni de res. Però vull dir, l'aposta meva és que l'Àngel Ros no sortirà.
És possible.
És a dir, que jo veig més l'alcalde de...
De Terrassa, el Pere Navarro.
Sí, és possible.
És a dir, ara bé, la foto d'ahir de l'Iceta, que es va veure per les televisions i tal, esclar, estaven tot l'aparell, no? Els Nadals...
Faltaven Montilla i Zaragoza, per això, eh?
Bueno.
Absències, potser...
Bueno, potser hi ha pactades, perquè ell és el vicesecretari, a veure que...
Si el viceprimer secretari és l'Iceta.
El vicesecretari sí. Primer és l'Iceta, no? Però vaja, ahir es veien totes les... tot l'equip actual directiu del PSC estava allà, tots, la primera fila, no?
Llavors dius... Estàs
veient el mateix que has estat veient en aquests anys. Jo, personalment, aposto per una renovació profunda, Vull dir que...
Veurem què passa.
Ara, també és cert que aquesta renovació portarà, perquè aquests són els problemes, no? De dir, escolta'm, aquest senyor hauria de ser membre del Parlament, perquè si no és membre del Parlament, com li arriben al senyor Nadal les indicacions i el senyor Iceta, que és el portaveu.
Això ha passat a Esquerra, també, amb Oriol Junqueras, que no és diputat.
Però Esquerra, a veure, Esquerra és una altra cosa.
És un partit més minoritari,
en aquest cas. Més petit, no? Uh-huh. Però, en canvi, en els socialistes és més important tot això. No?
Ens queden només 3 minuts de tertúlia. Hem parlat de la reflexió que els socialistes han d'obrir després de la derrota electoral a Catalunya. També en el conjunt d'Espanya hem sabut diverses coses. Per exemple, que José Blanco diu que abandona la primera línia de la política. Suposo que vostès coincidiran amb mi que hi haurà altres renúncies, només els ministres. Home, que...
El Blanco és el número 2, el Zapatero, el va posar allà el Zapatero, si surt el Zapatero, ell lo normal.
És lògic, no?
És que surti.
Fins i tot va dir que ho havia decidit quan Zapatero va anunciar que no repetia com a
candidat. Exacte, és que no té sentit, és un tiquet aquest que funcionava, que és Zapatero-Blanco, doncs si se'n va el Zapatero, se'n va el Blanco. Això està així.
Això podria ser un condicionant o una causa, però hi pot ser que hi hagi pesat alguna cosa més personal, que és que està posat en temes judicials, i per tant una retirada digna, digna en el sentit de que, escolti, el meu nom...
Aquest famós cas campeón de Galícia.
El meu nom està m'entredit, per tant em retiro. Prescindint que estés, diguem-ne, amb un equip guanyador-vencedor, per entendre'ns.
Sí, però, bueno, en tot cas, jo crec que la seva decisió és normal i coherent, vaja.
Sí.
Demà hi ha reunió del Comitè Federal del PSOE. Pot ser important alguna mesura que es prengui allà o algun anunci, potser, de Zapatero o de Rubalcaba.
Jo crec que el zapaterisme, d'alguna manera, doncs, ja es tirava endarrere dins del PSOE. El que em preocupa és que el selector felipista, diguem, que no és precisament molt renovador, s'ha fet amb el control, s'està fent amb el control del partit. I jo no sé si això és el futur. Hauria de ser una altra cosa, ni un ni l'altre, no? Però si el futur del Partit Socialista és el felipisme, això no va bé.
Algun comentari més?
No tinc res que dir.
Alguna valoració postelectoral?
No, però anem a veure sobre el Comitè Federal de...
Sí, la reunió de demà, sí, del PSOE.
Bé, haurem de veure a què juga la Chacón, no? A què juga la Chacón. Jo crec que demà no ho desvalarà tampoc, però jo penso que ella no ha deixat les armes a casa seva, sinó que ella lluitarà per fer-se amb la secretaria general del Partit Socialista. Del
la PSOE. Derrota a Catalunya del PSC no farà que s'ho repensi?
Home, no, que s'ho repensi no.
Que ho retardi.
Farà que els altres diguin, escolti, més que vostè, a Catalunya li han fumat una pallissa més gran que en altres llocs. Per exemple, el País Basc.
Aguantat dintre de que ha perdut.
Aguantat força bé, i en altres llocs. Però, vull dir, però Catalunya ha sigut allà on més dura ha sigut la derrota, no?
No sé si el PSOE li faci falta el que dèiem ara potser el PSC, que és una renovació en profunditat, i que, per tant, els noms que es parlin ara no sigui cap dels de futur, sinó hi hagi tapados. Però tapados en el sentit de dir, com al seu moment va ser una sorpresa Zapatero.
Sí, home, és més de consens.
Ha de ser diputat, també, cuidado, també, que sí, aquesta sí. És una condició sine qua non, no? Perquè jo recordo, recordem l'Hernández Mancha, que no era diputat,
i va liderar l'antiga Aliança
Popular.
Va liderar l'Aliança Popular,
va ser un fiasco total, no?
Sí, sí. Ho deixem aquí, senyors. Gràcies, Lluís Sol, Salvador Aragonès, Ignasi Ferreres. Fins la propera, bon dia.
Bon dia.
De seguida, l'espai Aniversari per Cor i la secció de cinema i televisió.
Ràdio Estel.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil. El 3 de desembre toca canviar de paisatge. Vine al romiatge a Montserrat del Club Més Amics, presidit pel senyor Cardenal. Viuràs un dia de sensacions, amb servei d'autocar, missa conventual, dinar de germanor, pregari al monestir de Sant Benet i molt més. El 3 de desembre, romiatge a Montserrat amb el Club Més Amics. Més informació al 93 409 2770. No t'ho perdis, el Club Més Amics vol amics com tu. Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 6769, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa't en el 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions. Decora el teu Nadal amb l'arbre solidari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Natural, sostenible i d'origen 100% català. Preus de 35 a 50 euros i 3 mides per triar. Fes la teva compra al 93 409 2770 o des de radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Aquestes festes fes lloc a casa. Arriba l'arbre solidari.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
No t'ho perdis. Fins al 27 de novembre tens un 15% d'estalvi en electrònica LG i HP i en electrodomèstics Bosch.
i un 25% en totes les bicicletes infantils.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Bon dia, com esteu?
Molt bon dia.
Amb la Carme.
No em puc estar de cantar, no em puc estar.
Ja ho veig.
Perquè, escolta, m'anima, m'anima aquesta
cançoneta. Tenim el micro tancat i la Carme va cantant.
Va cantant, eh? Sí. Clar que sí. Ja em veig aquí el pastís d'aniversari, les espalmetes.
I a més ara ja se'ns
acaba això. I a més tenim el cafè aquí damunt. O sigui, la veritat, un tros de pastís no aniria malament, per començar el dia, però bueno, ja tot arribarà.
Tot arriba, sí. Bueno, tot arriba, però ja s'acaba l'aniversari, eh?
Sí, això, però bueno, si Déu vol, l'any vinent ens tornarem a veure, amb més alegria, sí. I
bueno,
més
sempre,
joves cada vegada.
Sempre.
Exacte, sí. Exacte que sí.
Carme,
hola!
Bon dia. Bon dia per anar a l'Hipercor, que recordem que n'hi ha tres punts
recordem,
a Catalunya.
Sí, el de
Meridiana, el de Cornellà i a Girona.
Molt bé, et fitxarem a l'Hipercor.
Així que demà tenim tot el dia, per anar passejant.
Exacte.
I anar a comprar.
Xinutxano, i pensant que ja ve Nadal, matarem el gall, farem xirinola. Doncs anar ja farcint
el pollastre,
sí. Sí, quasi bé, deixem congeladet i a l'hora de posar-lo al forn, mira tu, ja està.
De la família ja el teniu a
punt. Exacte. Ara amb els preus aquests que tenim, doncs val la pena. Doncs mira, avui començarem parlant, per exemple, d'alimentació, o sigui que ja donant per... que avui és divendres, no és dissabte,
exacte, però demà ja anirem.
Exacte, hi ha molta gent que ja compra els divendres i el dissabte. Doncs mira, començant per aquesta ofertaja, que és l'oli d'oliva verge extra, olivar de segura, ampolla d'un litre, de 3,32. En comprar-ne dues, la segona unitat tan sols et costa 1,69. Llonzes mixtes de porc, 4,65. Pit de pollastre, 6,40 al quilo. Llom de bou d'Irlanda, 18,95. Boníssim, aquest per fer la planxa.
Sí,
A més, el bou ja sabem que té unes propietats molt bones, sobretot pels nens, que els hi dona més vitalitat, i pels senyors, la persona gran, i per tothom. Val la pena... La vedella és molt bona, però el llom, el que és el bou, també alimenta potser més. El pernilets, cuixes i contra cuixes de pollastre, corral d'Hipercor, 4,99. I en peix, galls de reacció, a 7,95 al quilo. Llucet de palangre del Cantàbric, 8,50. Repets sencers, 7,95 al quilo. I filets de salmó, 9,95. Tot això, fins i tot, ho podem congelar i ja ho tenim per Nadal. Sí. Sobretot el salmó, que hi ha molta gent que per Nadal fa coses...
Exacte.
Això mateix, això mateix.
Pollastres, fent peixet...
Exacte. I ara parlem una miqueta de marques d'Hipercor, per exemple, amb el que és línia blanca d'electrodomèstics, que són exclusius Hipercor. Per exemple, frigorífic de dues portes, en resistència en sònic, safates de reixeta, 2,49. 8 quotes de 32,25. Frigorífic Combi no fros en sònic, 3,49. Pots pagar amb 11 quotes de 32,55. No sé per què, però el Toni m'està fent riure.
I segueix, i no s'acaba, i quantes coses, i quantes ofertes.
Doncs veus, jo continuo.
Així l'oient entén, que estava a l'Hipercor, perquè dius, és que m'ho trobaré de tot.
No cal
escoltar-ho, només cal anar-hi.
Exacte. Doncs mira, per exemple, un forn independent multifuncions en sònic, porta ventilada, doble vidre, 179. Vitroceràmica en sònic, 3 zones, 189. I campanes estàndard de 60 centímetres, de color blanc, només 49. I llavors, amb el que és els electrodomèstics, amb el que és els petits electrodomèstics, doncs ens trobem, també només exclusiu de marques Hipercor, doncs mira, planxa de rostir en sònic, superfície en tetrent, safata per recollir el greix, tan sols per 26,90. Aquestes planxes són fantàstiques, fan de tot. Sí. Poses en allà, ho deixes tot, i amb un segontet ho tens tot,
preparat,
i tot saludable, i que no menges greixos, i que... M'estàs dient que hi acabem, no?
Sí.
Doncs mira, acabarem. Doncs mira, deixa'm dir tres més i ja estic. Una batedora de got en sònic, got de vidre, en 6 ganivetes per picar gel, 29,90. Assecadora professional en sònic, 2 velocitats, 3 temps, temperatures, 11,90.
Molt bé, Carme.
I anat de pressa per poder-ho dir-ho tot. Bé, eh? Ara fins dilluns, si Déu vol, que, encara que s'acaba, però dilluns serem aquí.
Exacte.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Adéu, bon dia.
Adéu. Hola, molt bon dia. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, ha afirmat a Ràdio Estel que l'exposició Gaudí, la Sagrada Família de Barcelona, Art, Ciència i Espiritualitat, que es va inaugurar ahir al Vaticà, és l'aportació contemporània més important del món. D'altra banda, el director d'Afers Religiosos de la Generalitat, Xavier Puig d'Ullés, també ha destacat a Ràdio Estel la grandesa de l'obra de Gaudí. Quatre persones han resultat ferides quan un cotxe que pujava pel carrer de Balmes a la Cruïlla de General Mitre a Barcelona les ha atropellat aquest matí en un pas de vianants. El més greu és un noi de 13 anys que està traslladat d'urgència a l'Hospital Sant Joan de Déu. El conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, ha dit a Catalunya Ràdio que el govern català està legitimat per introduir l'anomenat tiquet moderador en sanitat que implicarà un increment inferior a un euro en els medicaments. I en esports, el Barça s'entrena a les 11 per preparar el partit de demà a la nit al camp del Getafe, el Barça-Rigal. Mentrestant, ja s'ha classificat pel top 16 en Apallissa i l'Olimpia de Ljubljana. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
Tu pots callar el món, digue'm que no és així.
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org.
Tu pots canviar el món, tot depèn de tu.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
No t'ho perdis. Fins al 27 de novembre tens un 20% d'estalvi en totes les joguines i videojocs.
I un 30% en tota la música, pel·lícules DVD i Blu-ray.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 3 minuts de 2:15. Comencem l'estona que dediquem cada divendres a aquesta hora al cinema i la televisió. Ens acompanyen avui la Sara Cruz, bon dia.
Molt bon dia.
També el Ramon Castelló, habitual col·laborador dels esports els dilluns i els divendres, i cada dia, però els dilluns i els divendres aquí mateix a l'estudi de Ràdio Estel. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
I també amb la Montse Bros. Bon dia, Montse.
Bon dia.
Avui no tenim el Carles, però sí, com sempre, la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya. Comencem les estrenes cinematogràfiques amb la pel·lícula El gato con botas, un conte tradicional, Montse, com aquest, El gat amb botes, que arriba a la gran pantalla.
Sí, i a més que molts de vosaltres recordareu perquè era un dels personatges de Shrek.
Todo lo que necesito son las botas.
Doncs el gat amb botes es retroba amb el seu germà de l'orfenat, el Humpty Dumpty, per aconseguir els fesols màgics i arribar als ous d'or de l'oca. En aquesta aventura també estarà la gata Kitty.
Es tracta d'un spin-off de Shrek?
Doncs sí, això dels spin-off està de moda. Per exemple, ho recordarem sobretot en el cas de les sèries de televisió. Aida era un personatge de 7 vides i Joey, que era una altra sèrie, era un personatge de Friends, tot i que la primera, la d'Aida, sí que ha aconseguit una gran audiència i encara està ara a la televisió. La segona va haver de cancel·lar per no tenir suficient audiència. Per tant, no sempre és una aposta segura, però sembla que en aquest cas sí. Els personatges de Charles Perrault, el gat amb botes, units amb altres fantàstics contes tradicionals, són l'arrencada d'aquest spin-off de Shrek, film on, com ja hem dit abans, apareixia el personatge del gat amb botes. De fet, Chris Miller, que és el director d'aquesta pel·lícula, també ho va ser de Shrek III i, a més, un dels seus guionistes.
I ens arriba més en 3D.
La pel·lícula s'estrena en 3D. És un 3D menys molest, perquè jo no sé vosaltres, però a vegades el 3D pot cansar pel tema de les ulleres, a mi em sembla incòmode, en aquest cas és potser menys molest que en altres ocasions, i molt eficaç visualment i narrativament que altres títols d'animació. I cal dir que és una gran sorpresa aquesta pel·lícula, i està ben filmada, ben relatada, i les seves bromes, a partir de codis fílmics, s'articulen amb gràcia dins de l'estructura que no arriba a esgotar. És a dir, que crec que és una pel·lícula que sorprèn.
Recomanable, doncs, no? El gato con botas, el gat amb botes.
Doncs sí, a més, hi ha un moment que és genial. Per exemple, el muntatge paròdic de l'espagueti western en la fragmentació de pantalles i la ralentització. I així també la tenim com un petit guinyo a la saga del Zorro, que a més recordem que la saga del Zorro està protagonitzada per Antonio Banderas i Antonio Banderas és el que posa la veu a aquest gat amb botes. I en aquest cas està acompanyat per Salma Hayek, que fa el personatge femení, que és la Kitty, i a més també Antonio Banderas i Salma Hayek ja havien treballat junts a Desesperado. És a dir, que hi ha molta química amb aquesta parella.
Podem dir, doncs, que és un dels contes estrena per Nadal al cinema?
Sí, les cartelleres ja es comencen a recollir tot de temes per a aquest Nadal, sobretot infantils. Aquest és un conte divertit, de vegades poc infantil. És la típica pel·lícula que a molts pares els agrada anar a veure amb els fills perquè ells també s'ho passen bé, és a dir, no és la típica pel·lícula nyonya. I en aquest cas podríem dir que inclús és millor que l'última de Shrek. I no sé vosaltres, però el gato con botas és un dels personatges com més entranyables d'aquesta trilogia de Shrek. I bueno, ja es nota perquè ha aconseguit tenir aquest spin-off.
Doncs el gat amb botes, primera estrena cinematogràfica que presentem avui. Anem a la segona, Un método peligroso. Seguim parlant de cinema i ens n'anem al Canadà, al país d'on ens arriba aquesta nova pel·lícula de David Cronenberg, Un método peligroso, Montse.
Doncs sí, és una de les presentades al concurs als festivals de Venècia, Toronto, i compta amb cares conegudes com són la Keira Knightley, i que se li ha criticat que aquí sobreactua una mica, i també dos actors que cada cop són més brillants, com és Viggo Mortensen i Michael Fassbender.
De què tracta la pel·lícula?
És la relació mestre-alumne-amant que van establir el Carl Jung, el Sigmund Freud i la seva pacient Sabina Spielrein. Aquesta es va convertir en l'amant de Jung i en la persona que servirà als dos pensadors moderns per tocar a fons en les seves investigacions sobre el psicoanàlisi. Jung, en aquest cas, és interpretat per en Michael Fassbender, que a més va guanyar el Festival de Venècia com a millor actor, és un actor que s'està posant molt de moda, mentre que Viggo Mortensen és el que encarna Freud.
En què està basada aquesta pel·lícula, Un método peligroso?
Doncs està basada en un fet real, en la correspondència que van establir Freud i Jung sobre Sabina, que era una pacient que van tractar els dos i que més tard es va convertir també en una psicoanalista brillant. Però en aquest cas la mirada de Cronenberg, d'aquest director, es centra massa en la part més patètica de Jung i també veiem un Freud una mica rígid, massa contingut. Inclús és com incapaç d'establir una relació afectiva amb la Sabina, que és aquesta pacient que s'enamora, que també es fa psicoanalista.
I ens fas alguna crítica recomanable a la pel·lícula?
És una pel·lícula lenta, gris, no és la típica pel·lícula per tots els públics. Sí que està molt ben filmada, inclús tenim escenes frívoles de sexe explícit que podrien passar com per elegants, perquè està molt ben filmada. El que és una llàstima és que es tracti un tema així des d'aquesta visió tan fosca, ja que el talent de Mortensen i també de Fassbender és molt gran. La que potser aquí grinyola més és Keira Knightley, que sobreactua.
doncs avui hem presentat com a segona estrena d'aquest divendres la pel·lícula Un método peligroso. Anem a una tercera on també hi ha un gat en el títol.
Sí, avui va de gats, eh? Aquesta setmana no sé què passa, però tenim gats per tot arreu.
El gato desaparece.
Sí, el que passa que en aquest cas no té res a veure, perquè és un canvi de registre total.
No és el gato con botas.
No, es tracta de drama i, a més, intriga. En aquest cas, el protagonista és el Luis, que és un expert professor universitari que està a punt de sortir d'un hospital psiquiàtric. Sembla que els psiquiatres també avui estan de moda. Després de patir un esperat brot psicòtic. La causa va ser una progressiva obsessió del Luis, que sospitava que el seu company de departament pretenia robar-li la seva investigació d'anys. Però la tornada a la rutina, a la normalitat, després d'estar aquí al psiquiàtric, no és gens fàcil per la seva dona Beatriz, perquè Beatriz recorda tot el que va passar i, a més, el fa responsable de la desaparició del gat domèstic que tenen a casa.
El director Carlos Sorín ja té una certa trajectòria en el cinema argentí. Aquesta pel·lícula ens agradarà a tots, creus?
A veure, Sorín s'ha caracteritzat per saber explicar amb interès trames despullades de tot tipus d'adors, d'estratègies. No sé si ho recordeu o heu vist Històries mínimes o El perro. I són dos exemples d'aquest tarannà pues, subtil d'aquest guionista i director. Ara, amb una vessant més intrigant en aquest cas, Carlos manté també l'humor fi i el traç agut i tènue sobre els seus personatges. Poc més es pot dir d'aquesta història que posa en pausa com interpretem els successos quotidians dels seus estimats que ens envolten, encara que amb sorna i molta autocrítica. És a dir, que a aquest punt, aquest doble sentit amb aquest humor negre que pot agradar al públic adult.
Estava repassant a la fitxa els actors, que veig que és notícia. Ricardo Darín no hi surt, tot i ser una pel·lícula argentina.
Ja, és estrany. És dir, totes les pel·lícules argentines que ens arriben hasta Ricardo Darín.
Doncs aquesta no. Bé, això, el personalisme que de vegades hi ha a l'Argentina, també sí. Això es veu en el futbol, no, Ramon?
Exacte.
En el cinema
exacte.
És molt notori.
I veig que aquest home ha fet el perro i ara el gato desaparece. És a dir, té una obsessió amb un animal, també.
Per cert, del gato con botas, tu, Ramon, i tu, Sara, teníeu alguna referència? Us havíeu endinsat en aquest conte alguna vegada?
Sí, però ara estava patint, perquè és, que és el conte infantil que potser amb un format caset, i jo recordo uns casets de petit al cotxe que em posaven, que d'una banda hi havia el Patufet i de l'altra hi havia el gat amb botes, i ara sóc incapaç de recordar l'argument, a diferència de molts altres contes. No,
jo també, el gato con botes, jo tampoc el recordo.
Jo sé haver-lo escoltat i sóc incapaç ara mateix de recordar de què anava.
A més que amb les botes li donen com poders, no? Ho fan que sigui més fort, sí. És com una mica la història.
Volgo, diguéssim, mira.
Sí. És el gran conte de fantasia, potser més oblidat en relació amb altres,
sí,
com la Ventafocs o la Blancaneus.
És una bona excusa per qui hagi de tornar a veure-la perquè tingui canalla o no tingui ganes, doncs mira, és una bona excusa, si no recordes l'argument també ajudarà, potser.
El que passa és que no sé si el gato con botes seguirà la història tradicional o se centrarà més en l'argument de la pel·lícula Shrek.
Va més en la pel·lícula de Shrek, per això que els que vulguin recuperar l'essència del gat amb botes, crec, Ramon, que ho tindràs malament, perquè és més a tipus Shrek.
O potser no et farà memòria d'aquells casets en el cotxe. Anem a la tercera estrena, a la quarta, perdó, Si no nosotros, ¿quién?, en forma d'interrogant. Ens arriba cinema alemany, també aquesta setmana, un drama ambientat en els anys 60 i que, bé, amb el títol de Si no nosotros, ¿quién?, què podem dir sobre el que ens explica aquest film?
Una pel·lícula interessant que vol inquietar i que compta amb un repartiment poc conegut pels grans públics, sobretot perquè és una pel·lícula alemanya i actors alemanys en coneixem pocs. I aquests són els ingredients d'un film que pot ser una mica massa lineal i es queda a mig gas.
Explica'ns l'argument.
En Bernd Ward és un universitari entregat a la literatura i té l'esperança que algun dia els seus escrits canviïn el món. El pare de Bernd Ward era nazi i, tot i que ell sempre el defensa com a poeta, els fantasmes del passat el persegueixen. Recordem que són els anys 60, fa 15 que es va acabar la guerra i regna una atmosfera sufocant i ultraconservadora. Un dia Bernd Ward descobreix que té moltes coses en comú amb Gudrun, una altra universitària, i junts funden una editorial.
És recomanable aquesta pel·lícula amb elements culturals contraposats amb els polítics?
És una pel·lícula que ens introdueix, com una mica has dit, no?, en el món d'escriptors, editorials i de contraposició d'idees polítiques de l'època de la postguerra, una època que va marcar molt els joves, desorientats com estaven, però també una època que va obrir noves esperances per fer d'aquest lloc millor, no? D'aquí la pregunta que es formula al títol. Si no, nosotros, ¿quién?, no? És a dir, com tirarem el país endavant? Tot i així, us diré que és un film que es fa llarg, que a estones és confús i que ens explica una història massa llarga que s'hagués hagut de cenyir més. Ara bé, les interpretacions són genials i l'actor Agus Diehl s'ha de tenir en compte.
Anem ja a una altra estrena, no sé si vols dir alguna cosa.
Sí, no, no, a mi cada vegada que sento la frase és llarga o es fa llarga, ja és un argument definitiu.
Ja no la vas a veure, no?
És la gran contrapropaganda sí, sí, perquè sí, vagis al cinema.
Sí, sí, exacte.
Bé, en tot cas, doncs s'ha de dir les coses com són, no, Montse?
Sí, el que jo no entenc és quan fan passes abans d'estrenar la pel·lícula, la gent que la... Pues fan proves i la gent la va veure. No sé com no li diuen, es fa massa llarga, talla un tros, no? Talla un...
Potser perquè no els importa, diguéssim.
Jo crec que és una...
El missatge és un tipus de públic... O sigui, no busquen el tipus de públic que el vulgui un ritme, sinó més la reflexió, potser. Però vaja,
sí,
no, ja és incompatible.
Jo també crec que hi ha aquí l'ego del director, no? Que a vegades... s'allarguen perquè els encanta explicar la seva visió d'aquell tema, i més quan és un cinema poc comercial.
Anem ja a l'última estrena cinematogràfica, quan són 9:45, en l'espai de cinema i televisió que compartim amb la Sara Cruz avui, també amb el Ramon Castelló i la Montse Bros, la pel·lícula Premonición. També s'estrena aquest film francès, que fa temps que s'hauria d'haver estrenat. És una pel·lícula que d'alguna manera parla de la manera d'entendre la mort.
Doncs sí, és un film que es va estrenar l'any 2008 i ara ens arriba amb força retras a les cartelleres.
Ha llegado tu visita. Joseph Kay dirige una unidad en el St. Louis.
¿Qué puedo hacer por usted, doctor Kay?
A decir verdad, creo que soy yo quien puede ayudarle, pero no sé si estará listo para escucharlo.
Tengo un chiflado en mi despacho.
Es jefe de una unidad en el St. Louis.
Nathan, tengo que enseñarte una cosa y no sé si podrás asimilarlo.
Estoy harto de tus misterios.
Créeme, es importante. ¿Ves a ese chico? Se llama Dennis. Dentro de unos minutos, Dennis estará muerto.
Aquest fragment de la pel·lícula Premonición ens dona una mica idea del tema, però explica'ns una mica més amb estructura de què tracta, Montse.
És la segona pel·lícula de Gilles Bourdous, que es tracta d'un drama d'intriga que ens parla d'un brillant advocat de Nova York, en Nathan, que té molt èxit, però que té una vida privada complicada. És un home marcat pel seu divorci, amb Claire, el seu únic amor, i és llavors quan coneix el doctor Kay, un metge misteriós que afirma que Nathan té facultats per percebre la mort.
Ha arribat tard, com dèiem, aquesta pel·lícula, i no s'estarà gaire temps a les cartelleres.
En principi, crec que no. És una pel·lícula de públics minoritaris, una mica com dèiem amb la pel·lícula anterior, i les pel·lícules de Hollywood li fan, doncs, ombra, com sempre passa amb aquest tipus de produccions europees. En aquest cas, però, no ho lamentem, ja que per Premonició és una pel·lícula que pot semblar, per alguns, una mica sentimentaloide, que no arriba a conmoure i no emociona. I això, malauradament, és el pitjor que li pot passar a una pel·lícula quan és un drama, no?, que és massa dolça, massa ensucrada.
Ara el tema sembla interessant, el tema d'un home que...
De la mort.
Que se salva de la mort i que després té aquestes...
A més, és un tema que ara, últimament, al cinema també està molt... No sé si heu vist l'última de Clint Eastwood, la de Más allá de la vida... No l'heu vist. No, però just també tracta aquest tema doncs, d'una persona que pot, que és en Matt Damon, que pot contactar amb el més enllà i una mica arrel de parlar amb persones que estan al més enllà pot ajudar les persones que estan aquí. I no és l'última, també per exemple El sexto sentido, bueno, que aquestes ja fa molt més temps, tracten el tema de persones que poden parlar amb, bueno, pues amb el més enllà i és un tema de l'amor que està... Bueno.
És un tema que es pot tractar des de diferents òptiques, de vegades. Exacte. També s'ha de convé vigilar, no? Des de la nostra cultura cristiana convé vigilar.
Potser aquest és més del moment en si, no tant dels contactes que hi pugui haver, no sé, en falta de
sí, del moment d'haver estat molt a prop de la mort i d'haver-la superat, potser que el tema humà és el més interessant, sembla, ja veurem.
Sí.
En tot cas.
Sí, perquè també en té la Anne Germain, no? Per exemple, que seria una altra cosa, diguéssim.
No, però Anne Germain, no, just Clint Eastwood no anava en aquesta línia del tarot i aquestes coses, sinó que inclús hi havia, podies veure com una visió de búsqueda de Déu, també, no? En aquesta búsqueda d'anar del més enllà, també doncs, de buscar un ser superior.
Avui que durant el programa hem parlat diverses vegades d'Antoni Gaudí a partir d'aquesta exposició oberta a Roma, per exemple, l'arquebisbe de Barcelona ens ha dit, no?, els que vivim ara, si som creients, ens podem encomanar a un home que ha viscut en el passat, no?, i demanar la seva intercessió. Aquesta és la manera que tenim els cristians d'encomanar-nos als qui ens han deixat. Però bé, en el cinema ja se sap, poden sortir moltes visions sobre aquesta qüestió. Anem ara ja a la televisió, sense més preàmbuls. Avui parlem de Telecinco, Montse, i vaja, digueu també la vostra, Sara, Ramon. Telecinco sembla que suavitza els seus continguts i, per exemple, ha retirat Enemigos Íntimos i també Resistiré, vale.
Sí, és una gran notícia. Jo mai m'hagués imaginat que haguéssim pogut veure aquesta notícia. Sembla que l'efecte La Núria està donant els seus resultats, ja que recordem que la setmana passada només va tenir un únic anunci La Núria, que va ser el d'un tarot, i a Twitter, a les xarxes socials, va haver molta conya al respecte. I això ha fet que els de Telecinco replantegin el seu model de televisió. No sé vosaltres què opineu, com ho veieu, però sembla que vol suavitzar els continguts, a més de retirar dos dels més escandalosos, que són Enemigos Íntimos i Resistiré, vale? No sé, és a dir, aquí hem vist que quan no poses uns límits ètics, doncs se te'n pot anar a la mà. És a dir, pot ser contraproducent, no? Com veiem, sí. En aquest cas, semblava que, bueno, tot val, feien productes amb pocs diners i els donaven, doncs, eren molt rentables, no? Perquè amb poca inversió aconseguien moltes audiències. No sé, vosaltres què en penseu, també?
A veure, jo crec més que ara que és una estratègia una mica de màrqueting, em dóna la sensació, perquè aquests dos programes precisament van molt en la línia de Telecinco, una mica de teleescombraria. Llavors, per aquesta regla de 3, suposo que també trauran el Sálvame, trauran... O sigui, s'haurien de replantejar tota la programació, sí, 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 no només aquests dos programes.
No, és que, a més, han demanat que se suavitzin els continguts de Sálvame, d'Anna Rosa i després de La Núria. I és a dir, que ara sembla... I... s'estan plantejant potser no un canvi de model, però si no anar tant al límit. I, per exemple, Antena 3, que ho havíem comentat, ha canviat ja el model de televisió. Ara està fent una televisió molt més familiar, molt més respectuosa, que potser és més cara de fer, però a la llarga et pot ser més rentable.
I no creieu que això potser té una mica de repercussió més amb la publicitat que no pas des d'una visió més ètica? Perquè, clar, això ha passat, sí, quan han tret la publicitat.
Això totalment. És a dir, l'ètica els hi és igual.
Clar, clar, clar. És que aquí, sí, sí, això s'ha, sí, d'analitzar,
sí,
també.
Sí, l'ètica els hi és igual. El que passa... que en el moment en el que els anunciats han dit, a veure, escolta, que jo la meva marca no la vull relacionar, doncs, amb continguts que moralment, doncs, són polèmics.
Pot donar paès a una certa autocrítica.
Exacte. Llavors han dit, ostres, doncs ens hem, sí, d'autocensurar una mica perquè a veure si hi haurà efecte, no perquè ara vulguin ser sants.
Però a mi costa molt, eh? O sigui, jo una mica tipus Sant Tomàs, estic, o sigui, fins que no ho vegi no m'ho creuré. Exacte. És perquè és com si diguéssim ara el Barça passarà a jugar a la defensiva. Bueno, sí, pot fer-ho, però és que Telecinco... són líders en moltes franges amb aquest tipus de continguts, i, per tant, reformular-los tots a dalt a baix quan estan sent líders, jo crec que van més a posar un pedaç i a donar una imatge d'això, de semblar que es fa cas en sí, aquesta pressió, però per mi són dos programes els que s'han carregat, que bueno, eren secundaris d'alguna manera.
Inclús...
La Núria és molt més pervers el que va fer, perquè aquests altres dos programes ja se sap de què van, d'alguna manera, tot i que hi hagi gent que se'ls cregui, no? Però La Núria sí que juga un paper de magazín informatiu veraç.
O Sálvame.
I... sí, però Sálvame també...
però
hi ha un
punt... horari protegit.
Sí, i Sálvame hi ha un punt que hi ha gent que s'ho creu, però tampoc no... És a dir, no parlen de Crònica Negra, que és el que va fer La Núria en aquest cas, perquè, sí, va creuar un límit que no tenia que haver creuat mai. I ara, clar, ho volen saber amb altres programes.
Jo estic d'acord amb el Ramon, eh? M'agradarà veure...
No tant de bo, eh? Però vull dir que no...
Sí, no, a veure, això no ho podem saber, però sí que m'agradaria veure quant de temps, o si es du a terme al final, i quant de temps triga a sortir un altre tipus de programes com aquest.
Sí.
Perquè, clar, és molt fàcil ara retirar dos programes, netejar la teva imatge, i després tornar a treure...
No, clar, si realment volem netejar la imatge, el que haurien de carregar és, primer, tot La Núria, i, en segon lloc, Sálvame, que està en horari protegit i està infringint tot el rato la llei audiovisual. Hi ha un... a Twitter hi havia ahir un rumor que deia que La Núria acabaria el 3 de desembre. No sé si és veritat, però hi ha aquest rumor. I després també us volia dir algun... ah, sí, des de Telespectadors Associats de Catalunya... com que tampoc ens acabem de creure això de suavitzar continguts, el que volem fer aquesta setmana, bueno, ja ho hem gravat i tal, és veure Sálvame, que és en horari protegit i ens empara la llei audiovisual, veure i veure si realment s'està suavitzant aquests continguts, no? I si no és així, doncs enviar una nota de premsa als mitjans de comunicació.
Però ara, amb tot això, recordo l'època que es va encarregar el Tomate.
Sí,
aquí hi ha Tomate. Casos,
sí. I ha tornat Sálvame.
Perdó, sí. I bé, també al final va venir Sálvame després.
Encara és pitjor.
Exacte, sí, sí.
Bé, un últim apunt sobre televisió. TV3, Filmax i la cadena nord-americana ABC han tancat un acord per adaptar Polseres Vermelles als Estats Units.
Doncs sí, ja és definitiu. Els americans possiblement veuran aquesta sèrie. El que passa que Steven Spielberg i Marta Kaufman, que són els que adaptaran la sèrie, recordem que Marta Kaufman és la de Friends, la productora de Friends, i bueno, Steven Spielberg tots ja ho sabem, primer faran un capítol pilot i aquest capítol pilot es mostrarà als anunciants i si els anunciants donen el visto bueno, llavors ja es farà tota l'adaptació.
Mm-hmm. Amb això...
Els Estats Units funciona així, eh?
No, volia fer incapeu, no?, en la importància que tenen els anunciants o la publicitat tant amb els dos temes que hem parlat avui de la televisió,
exacte.
No? Tant en Telecinco com inclús en els Estats Units amb aquesta nova adaptació de Polseres Vermelles.
Els Estats Units tenen molt més present, jo crec, els anunciats als anunciants que no pas aquí.
Sostenen econòmicament els grans projectes televisius, també, i... Mm. Naturalment, sí, sí. Les sèries i els programes de plató, tots.
I, a més, Polseres Vermelles ara s'està preparant la segona temporada, l'estiu es gravarà, perquè és quan els nens fan vacances, i, a part, ho podrem veure també aquí en espanyol, Antena 3.
Moltes gràcies, Montse Bros, gràcies també a Telespectadors Associats de Catalunya, i gràcies, Sara Cruz i Ramon Castelló. Fins la propera, fins al proper divendres a tots tres. Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
De seguida, el racó de premsa i acabem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Vols idees fresques per estalviar? Aquí en tens una.
Aquesta setmana a la carnisseria d'Hipercor tens llom adobat extra de porc marca Hipercor a 7,95 euros al quilo.
I cada setmana, noves idees per estalviar amb les ofertes fresques d'Hipercor.
Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
Vine al cremallera de Montserrat, més del que t'imagines.
I tu, què t'imagines?
Aquí, jo?
Sí, clar, tu.
M'imagino un tren que escala muntanyes.
Més, més.
Amb vols funiculars, bones excursions...
Però molt, molt més.
Parc natural, museu i santuari...
Encara més.
Repòs i espiritualitat.
Sobretot això i molt més. Vine a Montserrat amb el cremallera. No te l'acabaràs. Cremallera de Montserrat, més del que t'imagines. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem els temes principals que ens porta avui la revista Alba en l'edició que porta la data d'aquest mateix divendres, dia 25 de novembre. Ens comenta aquests principals continguts Javier Torres. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece hoy el semanario Alba?
Esta semana destacamos en la portada la reacción que ha tenido el Vaticano contra los abusos litúrgicos, doctrinales y disciplinares que se están produciendo en los últimos tiempos en el seno de la Iglesia. En nuestra sección Sociedades relatamos el auge de los llamados crímenes de honor que están teniendo lugar en Europa. Estos consisten en el asesinato de mujeres inmigrantes que quieren vivir al estilo occidental. En la portada de Panorama hacemos un recorrido por los momentos más controvertidos de la vida política del expresidente de Italia, Silvio Berlusconi. En el apartado dedicado a la religión hemos publicado una historia que está conmoviendo en Internet. Es la novena del trabajo, una oración creada por el sacerdote don Francisco Faust, que aseguran que está consiguiendo que al rezarla muchas personas en paro encuentren trabajo. En Cultura hablamos de Camino del Sur, la película que Disney lleva 65 años censurando por considerarla racista. Todo esto y mucho más ya lo pueden encontrar desde hoy en Alba.
Aquests i altres temes, efectivament, el Setmanari Alba, una revista que es troba en punts de venda habituals de premsa i que també es pot adquirir per subscripció. ¿Nos puedes recordar, Javier, qué podemos hacer para pedir información sobre suscripciones?
Pues todo aquel oyente que quiera suscribirse a nuestro semanario puede llamarnos al 91-510-9110 o a este mismo número, pero acabado en 14.
Muchas gracias, Javier Torres. Hasta el próximo viernes. Buenos días.
Un saludo. Hasta el próximo viernes.
Avui hem dedicat bona part del programa, el primer cafè de Ràdio Estel, a l'exposició de Gaudí i la Sagrada Família de Barcelona, Art, Ciència i Espiritualitat, inaugurada ahir al Vaticà. Ens quedem amb una idea, a partir de les paraules que el cardenal Martínez Sistac va dir ahir a l'acte inaugural i ha reiterat avui en l'entrevista que hem tingut amb ell, poc després de 9:15. La Sagrada Família i aquesta exposició és una expressió més de l'aportació de la fe cristiana al món de la cultura, de l'art i de la bellesa que l'Església ha anat realitzant a través dels segles. Posa en relleu la realitat d'aquest temple i aquesta basílica és una presència visible del Déu invisible. Amb aquest missatge positiu ens quedem i també us recordem, d'altra banda, que avui i demà és el dia del gran recapte de la Fundació Banc dels Aliments de Catalunya, els bancs dels aliments, els quatre que hi ha a Catalunya, i l'obra social de la Caixa. En 600 supermercats i mercats del país hi haurà voluntaris i recolliran aliments tant avui a la tarda com demà durant tot el dia. Ho deixem aquí, us hem acompanyat el Ramon Castelló, el David García, la Sara Cruz, la Carolina Costa, el Toni Huguet i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana, fins dilluns.
Ràdio Estel.